Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
La rutina. Dos minuts passen de 12:15 i un dia més, com sempre, començant la secció amb la meva companya sense els auriculars, quan fa un minut que l'he avisada. Estaven aquí...
Saps què passa, Ivan? Ara que no ens escolta
ningú... A veure quina excusa, aviam quina excusa
no,
em trobaràs ara.
No, tu escolta-me, val? Tu saps escoltar?
No.
Ja, per això t'ho dic. Saps què passa? Que la nostra col·laboradora ara porta moltes setmanes sense venir perquè és una dona tan i tan atrafegada que entre festius, Setmana Santa, les fires, etc, etc, doncs ha passat molt de temps que no ha pogut venir als nostres
Sempre
estudis.
Sempre aconsegueixes, companya meva, trobar excuses
no,
envers
no,
els altres.
No, 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 no.
Estàs amb, pobreta, l'estàs ficant al mig d'una disputa.
No, al revés, ara jo em culpabilitzo.
No, però per res del món.
M'he posat a xerrar amb ella.
Veus,
no és veritat, però escolta'm una cosa, Àgata Albero, bon dia,
bon
per
dia,
cert.
Bon dia.
És veritat el que estic dient, que fa moltes setmanes que no has pogut venir per qüestions laborals, i llavors és que, clar, tenim tantes coses a explicar-nos i tan interessants que, ostres, és que sona la sintonia i jo baixo el volum. Ja sé que tinc a l'Ivan que em diu, Mercè, que
no,
entrem!
Però,
jo te dic, va...
Un minut, Fitch, un minut i tu. D'acord, sí.
Sí, però és que com no tinc el volum dels auriculars...
No passa res, però la tenim aquí.
Doncs sí, la tenim aquí gràcies a Inspira en Gastronomia, que podeu seguir també a través de les xarxes socials, que allà doncs veieu una miqueta, una petita part de tot allò que fa, que és el que estàvem dient precisament fora micro, no? Que
sí.
Són tantes hores de dedicació, però és un plaer poder treballar amb el que realment ens agrada a Àgata.
Molt.
I això és el que ens vens a explicar de tant en tant a la ràdio.
Sí. Sí, no, una mica el que veníem dient no és que els projectes es veuen quan arriben al seu punt final, que és quan els gaudim més, tant per qui els prepares com tu mateixa, però que el procés a vegades no és fàcil, no? Perquè bueno, són molts interlocutors, són molts elements, són molt... Però vaja, tothom es podria queixar de la seva feina i jo de la meva, poca queixa, que gaudeixo moltíssim.
No estàvem parlant de queixes, precisament, estàvem parlant això de petits plaers que ens aporten les nostres feines i que, clar, has passat per fires, moltes
bueno,
coses has
no,
fet.
No, clar, el mes de març és un mes molt dedicat a l'alimentació, a la gastronomia, al Fòrum Gastronòmic de Girona, alimentària.
Imagina't.
Ara, darrerament, la presentació a la Festa del Llibre de totes les publicacions de...
T'he vist.
No totes, sinó de quatre publicacions doncs, gastronòmiques, que n'hi ha moltíssimes, que de fet avui vinc a parlar d'això.
Clar, perquè és el que toca, que s'acosta Sant Jordi,
exacte,
que estem a una setmaneta, i si no parlem amb tu de llibres de gastronomia, amb qui ho fem, Àgata?
Doncs escolta'm, jo crec que estem en sintonia. Passa això, no? A una setmana de Sant Jordi, a mi haig de dir que se m'estan generant moltes necessitats, Mercè, perquè, clar, no pot ser que em treguin certes publicacions perquè vaig dient aquesta la vull, i no sé si donarà la butxaca per tant, però bueno.
Serà difícil, fer una tria, i a més avui vens molt.
Vinc amb unes quantes, sí, perquè de veritat...
Propostes, que serà difícil.
Jo estic encantadíssima, un dels que tenia pendent, que aquesta no és una novetat d'ara, però bueno, bastant recent, que és canviar el món des de la taula, que apel·la molt al que sempre doncs, estic intentant predicar, però ho fa en aquest cas en Jordi Majoan, que és fundador de Valors, que és una entitat dedicada a la restauració col·lectiva. És a dir, des de la restauració col·lectiva fa la seva feina, fa la seva acció política, que sempre dic que és... cuinar d'una manera sostenible, amb productes de proximitat, però això fer-ho amb col·lectivitats encara té més mèrit, no? Mm-hmm. Perquè els marges sabem que són els que són, que no és el mateix que comprar tu per casa teva, no? Que... Per tant, un llibre per aquells que vulguin canviar el món, però des de la taula, que ens convido molt a fullejar-lo, o que se'l compren o que se'l facin regalar.
Ah, exacte, que aquesta també és una de bona,
sí, sí, sí. Després una altra, l'Albert Molins, ens diu si un vol canviar el món des de la taula, l'altre diu que vol menjar sense demanar permís. I això em sembla fantàstic. L'Albert Molins és un periodista que escriu a La Vanguardia, que en sap molt de gastronomia, però m'encanta perquè en aquest llibre diu això, però ja, deixeu-me menjar el que vulgui, perquè entre tots plegats, que esto se puede, que esto no se puede, que esto es ético, que esto no es ético.
Això s'ha contaminat, que això ve
bueno,
d'aquí. Que...
Bueno, quan en totes aquestes prohibicions hi han moltes mitges veritats, hi ha molta és tendenciós sovint, no? Al final, avui en dia, i més amb l'accés que tenim a la informació, si tu vols defensar A, ho trobaràs. Però si vols defensar Z, també ho trobaràs, i en arguments a favor i en contra, sempre.
Aquesta m'ha agradat, eh, Agata?
Bueno, sí, sí, és sí. Així, és a dir, si ara tu i jo ens posem aquí a debatre sobre un tema, te'l prepares tu molt bé amb arguments a favor, però jo molt bé amb arguments en contra, els trobarem.
Segur.
Perquè la xarxa està plena de gent que defensa A i B, cosa que està molt bé, però a vegades és massa tendenciós, no? I l'Albert Molins ve a dir això, i ve a fer-nos una repassada a tots, que està bé perquè té un to... Primera, que té molta cultura, és una persona que quan escriu ho fa amb una base, i després que té aquell punt de fotre canya, que dic jo també, de tant en tant, dir les coses pel seu nom, i fins i tot doncs, sabent que es posarà gent en contra. Com
és inevitable.
No, com pot ser els vegans, per exemple, és que és un temazo. Però bueno, vegans i vegetarians, no? Perquè et ve dir arguments que... No m'entretinc més amb l'Albert i me'n vaig... a algú que s'ha cremat, que es crema. I aquesta persona que es crema és la Maria Nicolau, que ha tret segon llibre després del Cuina o Barbària, que era un llibre on ens convidava a cuinar i ens argumentava el per què és tan important que tots cuinem, però d'una manera molt ben escrita, amb arguments també molt sòlids, una persona molt llegida, molta cultura, i que escriu molt bé i és molt divertida llegir-la. A mi, escoltar-la amb veu, potser... ara l'he escoltat tant que em costa més, però llegir-la és fantàstic, té arguments molt valuosos, i en aquest segon llibre, que jo encara no he pogut llegir però sí que he sentit moltes entrevistes, ve a mirar-se el món des de, ja no des dels fogons directament, sinó la persona que està cuinant, com també pot canviar el món i com ella intenta a través d'aquest llibre explicar com una dona cuinera i pastissera, doncs, els darrers 20 anys, que ha sigut quan ella més fora ha treballat, ha pogut patir des de maltractes, bueno, el fet de que l'explotin, també, despressis, i adonar-se'n de que la cuina no és millor si té 3 estrelles que si no en té, que no té res a veure les estrelles perquè una cuina sigui bona. No? Llavors, entra tota una sèrie d'arguments, a vegades punyents i incòmodes, a vegades molt divertits, i almenys això jo puc dir del primer llibre. I sembla ser que el segon també
va per aquí.
Sí, 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 sí. D'aquests llibres que no són de receptes, un més... i un llibre que ens toca molt de prop, escrit per en Xavier Fabrés, que és el llibre dedicat al Mòtel. És Mòtel Empordà, elogi de l'amor estable. Aquest és un escriptor que, a part d'escriptor, ha estat client sempre del Mòtel i parla des del coneixement molt, molt, molt endins d'aquesta institució que és el Mòtel i de com han sabut preservar al llarg dels anys. El Mòtel no és gaire diferent de com era, es manté una sala impecable, és a dir, un servei de sala de gent amb molt d'ofici, es mantenen plats fantàstics que bueno, han sigut emblema i segueixen sent-ho. I per
I que és curiós,
va.
No?
Sí, sí.
Que es continuïn doncs, mantenint allà on són.
Totalment.
Sense grans canvis.
Sí, està una mica congelat en el temps. Jo és la sensació que vaig tenir l'última vegada que vaig anar. Però potser és el que un vol, també, no? Quan hi va.
Perquè... Ja sap el que trobarà.
Clar.
És l'essència.
Totalment. I a vegades només pot ser per viure l'experiència i dir he estat al Mòtel, com per deixar d'anar a menjar, o deixar no, o combinar el menjar en llocs doncs, molt innovadors i molt viatjats, i aquesta cuina que té arrels de tot el món, per anar a parar a una essència que potser s'està perdent, i per tant anar allà, d'alguna manera, és tornar a aquesta essència i entendre d'on venim, que mm-hmm. Això també és important, perquè...
Sí, sí.
No? De tanta sushi no hemos olvidado de dónde venimos.
Per exemple.
No? Després ja me'n vaig a la cuina, eh? Ara anem a cuinar. Aquests eren més reflexió, història, anàlisi. L'altre dia vaig poder entrevistar el gran Carles Gaig, jo li dic el gran Gaig, com el gran Gatsby, no? El gran, és que és un home superelegant, també amb molta solera alhora, no? Que bueno, aprèn a cuinar forçat, perquè la mare, que era la cuinera de la Font de Gaig, on ell va néixer, es queda cega, degut a una diabetis molt forta, i ell amb 20 anys s'ha de posar al capdavant dels fogons, no? I llavors, clar, és un home que en sap un munt de cuinar, té un munt d'històries per explicar, però sobretot en aquest llibre ens obre les portes de la seva cuina, cosa que és molt generosa i que jo ja l'estic devorant, perquè, no sé, els macarons del Cardenal, que és un plat tan barceloní, explicats amb tot detall de com es fan, no? Però també la triperia, és a dir, els menuts, cuina molt bé els menuts, i ho ha fet sempre, i ell els reivindica molt, com una cuina molt d'aprofitament, però també molt nutritiva, i gens greixosa, no? O sigui que qui vulgui cuinar receptes molt tradicionals, les millors receptes de Carles Gaig, recomano moltíssim. També, ja posats a la cuina més saludable, posats a parlar de cuina i convivència amb el teu dia a dia, és a dir, conciliar, sabem que cuinar i conciliar no sempre és fàcil. En aquest cas, la de parellada ens diu que sí, que hi ha maneres, que hi ha trucs, que podem fer-ho, d'acord? I és molt bo perquè ella explica que quan era petita i anava a l'escola a recollir els seus fills, les mares, no? De l'escola, i escolta, mare, explica'ns coses que podríem fer, perquè escolta, és que de veritat que com es pot, no? Treballar, ser mare, tal, no sé què, i a sobre, de més, cuinar, no? I ella diu que es moria de vergonya perquè pensava, casa meva és un desastre absolut i no ho sap ningú, no? Això passa. En casa d'Herrero, cuchara de palo, no? Però sí que això també la va fer adonada, ostres, potser que no? Ens organitzem millor. Ara que ja els fills són grans, suposo que és una demanda que ha tingut molt, de dir, ara, com ho fem per menjar bé sense deixar-nos hores i hores de pell a la cuina? I aquí és molt generosa perquè, no? Diu conciliar cuina i vida. Que això serveix per qui té fills com per qui no en té, perquè al final la vida tots l'hem de conciliar, no? Conciliar amb les nostres aficions, amb jo què sé, tot
amb el que sigui.
Amb el que ens vingui de gust.
Sí, totalment d'acord.
No tot és feina, no? Però tampoc volem l'estona que no estem treballant cuinar. Pues aquí l'Ada sempre fantàstica. Després la gran Carme Ruscalleda, una altra gran dona, que agafa la paella pel mànec i diu, hasta aquí, no? És molt, molt, molt maco el títol perquè diu això, la paella pel mànec. És a dir, tu dominant la cuina i jo et diré com. Clar, el cas de la Carme és un altre enfoc. La Carme ve d'una cuina molt, 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 molt amunt, molt excelsa, on la tècnica ha de ser absolutament impecable. Per tant, quan transmet coneixements, els transmet d'una manera molt, molt impecable també, no? Molt mesurada, molt... que és difícil que no et surti bé una recepta de la Carme. Però és això, s'ha de seguir els passos, com ella et diu. Aquí no s'hi val improvisar. Jo sóc més d'improvisar, Però també està bé, de sobte, aprendre les bases com aquell que aprèn dansa clàssica i després balla contemporani, no? Primero les bases, primero el plié, el demi-plié i els passos que corresponen. I després ja improvisarem, ja direm... Hoy me salto este paso. Hoy...
Sí, en comptes d'això, sí. Li poso l'altre, per exemple.
Exacte,
no?
Exacte, que això també, al final, és el que hem de fer. Obrir la nevera a veure què tenim, no? I per acabar, un parell de llibres més, una altra dona, la Gessamí Caramés, que vaig poder conèixer, la Susana Pel Cuines, la Meleta de Romer, que sempre diu al programa Cuines. La Gessamí Caramés és una dona de l'Ametlla de Mar, potentíssima, amb uns valors increïbles, ve de mar, ve de conèixer molt bé aquest tresor que diu ella que és el peix i que creu que és la proteïna més noble que hi ha, i dedica un llibre que es diu Els ranxos de la Gessa, Els ranxos, què són els ranxos? Els ranxos és el plat que es menjava a la barca, com aquí fos el suquet, o, no, el plat de pescadors. No? I ella fa un homenatge als ranxos explicant tota mena de guisats relacionats amb el ranxo. I ara sí, anem a les postres, perquè el Lluc Roselles, millor xocolater del món, ha fet un llibre que es diu Reserva't per les postres. No digo más, és a dir, reserveu-vos sempre un foradet final. Perquè, no?
I tot dedicat al món de la xocolata o hi ha una miqueta de tot?
No, són postres. Són postres i expliquen tècniques molt bàsiques de pastisseria que ens poden servir moltíssim, perquè no... Inclús us diré que no té apenes imatges, és un llibre tècnic, però ja sabeu que l'altre dia li preguntava a una pastissera, la pastisseria té a veure amb la química, perquè era una noia que havia estudiat química, i em diu, en realitat sí, no? És una ciència exacta, força. Necessites una bàscula sempre amb la pastisseria, no? I en Lluc Roselles et ve dir que doncs, si mesures bé i fas els processos com toquen i quan toquen, tindràs unes postres fabuloses.
Excel·lents. I alguna altra cosa que veig que tens per aquí apuntada?
Sí. Una mica ara viatjant a l'Empordà altre cop, no? Vull dir, estem aquí en una terra meravellosa que des de que ha plogut no pot ser més preciós, no? Passejar-se darrerament és, no? Les roselles, la colza, com està tot tan espectacular. Que clar, em sembla com l'època idealíssima per celebrar aquest festival, que és el Vívid.
Uh-huh.
I no, et comentava fora de micro, no, que jo l'he pogut viure una de les experiències de molt a prop i m'ha servit per adonar-me que si la gent pensa que simplement el Vívid és anar a fer un tas de vins i hi-hi, ha-ha, compte, perquè és molt més. Aprens sobre aquell celler. Aprens a tastar, perquè no en sabem de tastar, i no et dic de formatges, podem fer un maridatge en aquest cas de formatges i vins. Ostres, posar-se el formatge a la boca i anar-lo desfent, ens deia el que ens guiava, en Roset, que sí, que el formatge no permet mastegar, que no s'ha de mastegar el formatge. A mi em vaig quedar molt parada, perquè dic, jo sempre el mastego, a més, com que m'agrada tant, el devoro, i justament si el vols. Deia que si mastegues el formatge estàs matant el pastor que l'ha fet. I jo deia, bueno. Però bueno, no està...
Clar, sí. té sentit, no?
Sí.
Clar.
Sí.
És una manera de poder-ho assaborir amb tota la seva essència,
sí.
També, no?
Sí,
per
sí.
Poder captar...
Que vagi pel paladar i el paladar et vagi explicant diferents coses, no? D'aquell objecte que t'has posat a la boca, que és aquell tros de formatge. Però a més també, quan arribi el moment del vi i netegi aquella boca, aquella barreja que farà, aquella química en el fons, que et fa experimentar, no? I a mi això em va semblar genial. Això per una banda, però després també el fet de conèixer el celler, perquè els vins que es treuen a un tast d'aquests del Vívid, que a més els diuen això, tastos singulars, són tastos... on tastaràs vins que no tenen per què estar a la venda.
Mm-hmm.
Cosa que és molt interessant. T'estan ensenyant vins a vegades que tenen poquíssimes ampolles i que ja no les venen, o experiments que poden haver fet. No? Vam parlar dels ancestrals, vam parlar dels vins brisats, vam parlar de les garnatxes aquestes potents més envellides, clar, de vins que normalment no tastes a casa, no? Per tant...
És una experiència molt personal,
sí,
per intentar no perdre'ns,
exacte.
Si ens agrada una miqueta tot aquest món.
Sí. I ja et diria que quasi per acabar, a l'Escola d'Hostaleria avui...
Mira, parlarem amb ells aquí una estoneta, precisament.
Doncs és avui que tenen el dinar, que suposo que us ho explicaran, avui fan un dinar saludable.
Mhm.
Que jo m'hagués agradat inscriure'm, però mira, al final avui no podia. I és avui, jo no sé si encara es pot reservar, perquè hi ha el telèfon en el seu Instagram on expliquen justament que avui fan un menú saludable i em sembla fantàstic poder fer un menú degustació tot saludable i a més assessorat per una nutricionista.
Com és la Clàudia Presas, que també és col·laboradora de la ràdio.
Sí, senyora.
Avui no parlarem amb ells, això precisament. Ja ens han avançat que també parlarem de Sant Jordi, perquè el dimarts que ve no hi seran i que ens explicaran la sortida que fan. Així ens ho deixen, no?
Ah, molt bé.
Així que estiguem molt pendents del que ens expliquen d'aquí una estoneta des de l'Escola d'Hostaleria de l'Oliva Gran de Figueres.
Molt rebé. Doncs per mi, res, desitjar-vos un Sant Jordi gastronòmic, ben gastronòmic, que a tots aquells que us agradi la cuina, recordeu que no només hi ha llibres de receptes, sinó que també hi ha llibres de reflexió, i al final reflexionar al voltant del menjar i de la cuina és reflexionar sobre la vida, no?
Doncs amb aquesta reflexió que ens acabes de deixar, Agata Albero, t'acomiadem. Moltíssimes gràcies per estar una setmaneta més a les veus del matí a Ràdio Vilafant i fins a la propera. Bon dia.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant les veus del matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.